Aquesta és una història que només pots viure al circuit. 24, 25 i 26 de maig. Gran premi Monster Energy de MotoGP al circuit de Barcelona, Catalunya. Compra ja les teves entrades a circuit.cat. Viu-ho!
Passen 10 minuts de les 5 de la tarda. Deixeu-me saludar el catedràtic d'Economia de la Universitat de Colúmbia, Xavier Sala i Martín. Xavier, bona tarda.
Hola, molt bona
tarda. Què tal, com estàs, Xavier? Benvingut al programa. Bon any.
Molt bon any.
Esperem que sigui un bon any per tothom. I també pel Barça. Has vist la presentació de Setién?
No, 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 és no.
No? Com ho veus?
No, no. Com veig el Setién? No, sí. No ho conec.
I aquest canvi d'entrenador a la meitat de temporada?
Bueno, és inusual, no? Feia molts anys que el Barça tenia una estabilitat de... i no canviava entrenador a mitja temporada, però es veu que ha canviat la cosa.
Canviat, diu. No em dirà res més avui, no?
No, feia 17 anys, no?, que no es canviava
sí,
mitja temporada.
Sí.
No. S'ha canviat. Ha canviat la norma, no sé.
Avui s'ha explicat que s'havia parlat amb altres entrenadors, però llavors el Setién ha dit que hi estava amb les vaques. I de cop i volta el van trucar ahir. Aquestes coses que passen, no?
Sí, el món de les vaques és molt complex.
Sí que és complex, sí. Escolta'm, els pastors i pagesos i ramaders que ens escolten t'ho explicarien. Però entrem en matèria, que ja veig que no em dirà res més. I comencem parlant d'un economista que proposa... Jo quan m'ha explicat la Xènia avui dic, però això és veritat o no és veritat o és una broma? A veure, aquest senyor proposa un impost perquè tots els joves rebin 120.000 euros al fer 25 anys.
Per
tots,
què?
Eh?
Per què?
100, ara l'explico. 120.000 euros al fer 25 anys. Gravar les rendes més altes fins al 90%. I que els assalariats participin al procés de decisió de les empreses i formin part també dels consells d'administració. N'hem parlat alguna vegada, fins i tot li vaig regalar el llibre que teníem per aquí a la ràdio a Santiago Niño Becerra. Es diu Thomas Piketty, és un expert en estudiar com reduir les desigualtats i aquests dies ha estat per casa nostra presentant el seu llibre Capital i Ideologia, on, per cert, també parla de Catalunya. En aquest cas, Piketty, perdoneu, planteja quins són els veritables motius per demanar la independència i apunta directament a un rerefons fiscal.
Donc moi, ce que je voudrais savoir, c'est est-ce qu'il y a au sein de toute cette diversité de...
El que jo voldria saber en aquesta diversitat de punts de vista és si hi ha persones que dirien: "El nostre problema no és mantenir els ingressos fiscals per nosaltres. Voldríem tenir un impost federal a nivell d'Europa. Quina és la visió d'Europa a llarg termini? Seria una Europa com els Estats Units, on el model tampoc és d'igualtat perfecta, per cert, amb un impost federal sobre els catalans més rics que no es pagaria a Madrid sinó a Brussel·les? O volem guardar els diners dels catalans i fer un altre Luxemburg creant més competència fiscal a Europa?"
I si busqueu Xavier Sala i Martín i Piketty, us sortirà probablement un tuit on el professor va dir: "Ja fa molt de temps que Piketty no entén res quan parla de Catalunya." Abans que res, Xavier, qui és Thomas Piketty?
A veure, és un gran economista, és un economista brillant, que de fet va estudiar a l'Institut Tecnològic de Massachusetts més o menys al mateix temps que jo estudiava a Harvard. Sabeu que l'MIT i Harvard estan al mateix poble, i per tant vaig coincidir amb ell bastantes vegades. I... diguem, era, a mi em va sobtar, diguem, una de les coses que recordo del Piketty de l'època que érem estudiants era el seu radicalisme antiamericà. O sigui, era un odi visceral per tot el que era americà. Recordo vívidament que es queixava sempre del cafè. Aquests americans no saben fer cafè, nosaltres, els europeus, sí que en sabem. I això és una de les coses que m'ha quedat gravades, no? És d'aquesta gent, francesos, que van pel món i diuen: "Em dic Thomas i sóc francès", i espera que l'altre es quedi: "Oh, que fort, ets francès", no? Aquest era aquest tipus de persona, no? Però el 2000 era un economista que va, òbviament, com que odiava els americans, doncs quan va acabar els estudis se'n va anar corrents cap a França, i més o menys ha anat passant desapercebut fins que l'any 2014 va escriure un llibre que es deia El Capital, igual que el llibre de Marx, i que és una de les grans obres mestres, jo crec, de l'economia empírica, on mesura amb un grau de detall, diguem, agafant els retorns de, diguem, les declaracions de renda de milions de persones, intenta calcular l'evolució de la renda a diferents països, de la renda dels rics, dels pobres, dels mitjans, de tota la distribució de la renda a diferents països, als Estats Units, a França, a Alemanya, al Regne Unit, a Suècia, etc. I la seva obra és, diguem, la seva obra empírica és lloada, és monumental, és molt bona. El que ja no és tan bo, jo crec, i en el que hi ha molt de desacord és en la interpretació que ell fa dels números, no? I deixem que et corregeixi, ell no és un especialista en... Has dit que estudiar com reduir les desigualtats, ell és un especialista en mesurar les desigualtats. Uh-huh. I això és una mica diferent perquè, diguem, ell, arran d'aquest llibre, arran d'aquests estudis sobre les desigualtats, va passar a ser assessor del Hollande, que era el president socialista de França,
sí.
I ell és el responsable intel·lectual d'aquell impost del 75%, no sé si recordeu el que de sobte França va dir als rics que paguin el 75%.
Sí, i va provocar que un munt de rics marxessin.
Va provocar que els rics marxessin i la recaptació va baixar, no va pujar, va baixar, i això després es va tirar enrere perquè era un desastre. Diguem, l'objectiu era similar al que té ara, de dir, ara hem de posar uns impostos no del 75 sinó del 90% i hem d'agafar aquests diners i donar-lo a la gent que té 25 anys, que tothom cobri 125.000 euros o 120.000 euros. El problema que tindrem serà el mateix que va ser a França, diguem, Einstein deia que la definició d'estupidesa és, diguem, fer la mateixa cosa diverses vegades i esperar diferents resultats. Si tu tornes a fer el que van a fer els francesos, el que passarà és que la gent tornarà a marxar i, per tant, no es reduiran per aquesta via les desigualtats per més que, diguem, per més que ho proposi el Piketty, no? Per tant, un gran estudiós de les distribucions de la renda mundial, però jo crec que un pobre analista, un analista pobre, un analista de poc acurat del que representen les dades que treu.
Parlem de Catalunya perquè vostè diu que s'equivoca quan parla de Catalunya. En què s'equivoca? Sí.
Bé, a veure, s'equivoca primer en pensar que el que diu ell és que els catalans som egoistes perquè, diguem, només ens preocupa el dèficit fiscal. I diu, si us quedeu a Europa... doncs òbviament pagareu més perquè els impostos europeus doncs serien progressius, igual que són els americans, ho heu escoltat tots el que he dit, i com que els europeus, els rics europeus paguen més i vosaltres seríeu rics europeus, vosaltres pagaríeu més. I aquest és un discurs, diguem, que feien els espanyols fa 10 anys. Sembla com si fa 10 anys el Piketty hagués vingut aquí de vacances i algú li hagués explicat què passava a Catalunya i s'hagués quedat amb el rotllo, perquè diguem, la gent que vol la independència, primera, ell diu que la gent que vol la independència són els rics catalans, però si tu mires la distribució de vots de l'independentisme, veureu que és transversal, hi ha catalans rics, catalans pobres, però els barris més rics de Barcelona precisament guanyen Ciudadanos i el PP, no guanya l'independentisme. Per tant, no és veritat que són els rics i les institucions que representen els rics, el Foment del Treball, el Cercle d'Economia, tots aquests gent del poder català. Ell diu que els rics i poderosos catalans volen mantenir ells el poder. Jo crec que els rics i poderosos catalans, diguem, el que volen és mantenir el poder espanyol. I per tant, diguem, s'equivoca radicalment de qui és independentista i qui no. No té pas en compte els aspectes culturals o els aspectes de migració, diguem, els barris on hi ha molta migració o menys migració és on hi ha més o menys vots independentistes, simplement ho veu com una cosa de renda. Segona, tot i que sí que és cert que fa 10 anys un dels motors del moviment independentista era el dèficit fiscal, ara ja ningú en parla del dèficit fiscal. La raó per la qual la gent vol marxar no és el dèficit fiscal, sinó la manera com els tribunals espanyols, els partits polítics espanyols discriminen descaradament els catalans, la manera com la policia ha tractat els ciutadans de Catalunya. És a dir, potser sí que al principi em volia divorciar per qüestió de calés, però és que ara ja m'has pagat. Un cop tu vens i m'hòsties, doncs ja no hi ha... És igual els calés, és igual si quan me'n vaig seré més pobre o seré més ric, és igual. El problema és que ara m'has pagat, i un cop m'has pagat canvia radicalment la pel·lícula. I tercera, diguem, és veritat que la gent que parlava del dèficit fiscal, diguem, que es queixava pel dèficit fiscal, diguem, hi havia gent que es queixava pel dèficit fiscal, però si, no, si ho recordeu bé, la queixa no era per lo que es pagava. No és que els catalans vulguem pagar menys. Jo no havia sentit aquesta queixa. El que la queixa era que els calés que es pagaven no s'invertien a Catalunya.
Exacte, dir, que no tornaven.
El que es gastava a Catalunya.
L'Espanya ens roba.
Però no era perquè paguessis més. Era, no era un problema de pagar impostos. Era un problema de com es distribueix la despesa. De que aquí es fa un AVE a Sevilla i en canvi les rodalies de Catalunya no es fa res. Es posen els calés, tots els calés a l'aeroport de Madrid i a Catalunya no hi ha manera de tenir vols intercontinentals. Era una queixa de despesa. No era una queixa d'impostos. I per tant, dir-li als catalans, vosaltres ja sabeu que quan, si us independitzeu i sou europeus, pagareu igual, pagareu molt, pagareu els rics, pagareu més que els pobres. Collons, ja ho sabem, clar que ho sabem. Ningú ha dit que no, però és que el problema és que tu no entens el debat. El debat mai ha sigut que els catalans paguem massa, el problema ha sigut que els catalans, diguem que els espanyols, no inverteixen a Catalunya el que tocaria, ni no inverteixen la fracció de la població. És a dir, si els catalans som el 19% de la població, hauria de rebre a Catalunya més o menys el 19% de les inversions, i resulta que rep l'11%. La queixa no és paguem massa. La queixa és, escolta'm, invertiu els calés aquí igual que els invertiu a la resta d'Espanya per poder equilibrar una mica els dèficits infraestructurals que tenim, per poder, diguem, que la Generalitat tingui suficients calés per posar els hospitals, etc. I és per això que deia que aquest senyor ja fa temps que no se n'assabenta de què passa a Catalunya, perquè, diguem, els debats, diguem, els arguments que posa a la boca dels independentistes, o bé ja fa 10 anys que no es fan, o bé estan totalment equivocats.
No he volgut tallar el Xavier perquè estava en una enumeració, però torno només amb un dels punts que comentava, perquè com a mínim és curiós dir el que explica Thomas Piketty. Piketty compara el perfil de la gent a favor del Brexit i la que està a favor de la independència de Catalunya. Diu que els resultats del referèndum britànic mostren com les classes amb més formació i riques van votar massivament per quedar-se a Europa i les més desfavorides per marxar. I que en el cas català van ser els de més educació i riquesa els que volien sortir d'Espanya. Piketty diu que hi ha unes elites sobiranistes que volen conservar els seus ingressos fiscals. Més o menys ja ho ha comentat el Xavier, però només era per subratllar aquesta idea, aquesta comparació arriscada entre el Brexit i la independència de Catalunya.
Sí, però això és una tonteria, perquè diguem, les èlits econòmiques, aquí a Catalunya tothom ho sap, qui són les èlits econòmiques? El Cercle d'Economia, els grans bancs, el Foment del Treball, el senyor aquell de Freixenet que domina la Cambra de Comerç espanyola, aquestes són les èlits. I escolta'm, aquests són els més unionistes que hi ha. Els independentistes, si mires per Catalunya, veuràs que són pagesos, que són bombers, que són mestres d'escola, tota aquesta gent, diguem, són majoritàriament independentistes, sobretot a fora de l'entorn de Barcelona. I si mires a Barcelona, escolta'm, els barris més unionistes, quins són? Són els benestants. On tenen majoria a les últimes eleccions, no a les últimes, a les eleccions del Parlament de Catalunya, on va guanyar Ciudadanos? Als barris obrers, o va guanyar a Sant Gervasi, a la Bona Nova, etc. És a dir, no és veritat, simplement no és veritat que els poders econòmics catalans estiguin a favor de la independència. Els poders econòmics catalans estan a favor de quedar-se a Espanya.
Anem avançant i repassant alguna d'aquestes propostes, algunes sorprenents que fa Piketty. Diu que sobre el futur d'Europa, aquesta economia, cal un impost comú amb urgència sobre les rendes, sobre les successions i sobre el patrimoni. És a dir, impostos comuns arreu d'Europa. No sé si això es pot portar a terme.
Bé, no sé, si es porta a terme o no, ho decidiran els europeus. Aquí el problema que hi ha, i això suposo
dir,
que...
Tècnicament, em referia.
Sí, tècnicament es pot fer, diguem que... Diguem, la mida dels països, la mida d'Europa és més o menys la mida dels Estats Units, i si els Estats Units ho fan, Europa ho podria fer. Ara, això sí, el que passa és que ens hauríem de convertir en una cosa molt més unida.
Oh, clar.
com això, els Estats Units.
Clar, per això li deia, perquè moltes vegades aquí, amb altres qüestions, com per exemple la immigració, tothom se les treu del damunt. És a dir, a l'hora de fer una política comuna, en algunes coses sí que hi som molt aviat d'acord, però en altres, que ens busquin.
Exactament, que això és el que anava a dir. El problema d'això és que els estats que formen part de la Unió Europea s'hi oposaran, perquè és perdre sobirania. Aquí tothom vol manar, vol tenir calés, no? Jo crec que aquí, això precisament seria una de les coses que els catalans independentistes estarien molt més a favor de tenir una Unió Europea on manés un centre a Brussel·les que no pas estats poderosos, tipus França, tipus Espanya, amb un govern central, diguem-ne, a Bèlgica, molt menys poder. Els unionistes, per contra, serien molt més partidaris de que Espanya tingui la capacitat de posar impostos, tingui la capacitat, diguem, ho hem vist ara amb el tema dels jutges, no? Escolta'm, els jutges espanyols, que nadie los toque, perquè aquí la judicialització, l'europeització dels judicis, diguem, ens perjudicarà. El mateix passaria amb els impostos, ells volen manar, volen gestionar els impostos, i per tant, qui no cedirà ni una mica de sobirania fiscal són, jo crec, els propis estats. Per tant, està molt bé que el Piketty digui. I per què ho diu el Piketty? Per què el Piketty diu que s'hauria de posar un impost europeu? Perquè, clar, quan ell va implementar aquestes propostes a França, què va passar? Doncs que la gent va marxar. El Depardieu se'n va anar a Rússia, fora de la Unió Europea, sí. Però la major part de gent, el tio més ric de França, que és el propietari de Louis Vuitton, se'n va anar a Bèlgica, no? Clar, si en lloc de fer-ho França ho féssim a nivell de tota Europa, aleshores per evadir aquests impostos, o no, no evadir, perquè per no pagar aquests impostos, per marxar...
Has de marxar més lluny.
Has de marxar més lluny. I llavors, sí, sí. Quan torni a fracassar, llavors dirà, bueno, és que això ho hem de fer a nivell mundial, que ho faci tot el món. I escolta'm, i tot el món no ho voldrà fer, perquè hi ha països que diuen, escolta'm, si vosaltres europeus esteu bojos i us voleu suïcidar fotent-vos impostos del 90%, feu-ho, però a mi no em vingueu a tocar els nassos, jo no ho vull fer. I per tant, tot això és fer volar coloms que no anirà enlloc. Però bueno, aquest és la raó per la que ell vol fer un impost a nivell europeu, és que a França ja ha fracassat, i ha fracassat perquè la gent, diguem, vota amb els peus, i quan tu els hi fots impostos massa alts, se'n van. Ja va passar a Suècia als anys 70, quan Suècia va posar impostos extravagants, recordeu, jo quan era petit recordo que tots els jugadors de tennis suecs vivien a Mònaco.
Sí.
I els directors de cine famosos suecs també vivien a Mònaco. És a dir, tothom que tenia calés, i el propietari d'IKEA vivia a Anglaterra.
Sí.
Perquè era quan tu els hi fots masses impostos a la gent que pot marxar, doncs marxa. I per tant, i això a Suècia ho van entendre, van tornar a posar impostos a nivells raonables, i avui dia tota aquesta gent que abans vivia a Mònaco o vivien a fora, doncs han tornat a Suècia. I això és el que passaria si implementés el que es va implementar a França, que són impostos extravagants. Una cosa el llibre de text, una cosa el llibre que tu escrius perquè tothom s'exciti i digui mira, posarem grans impostos, però una altra cosa és la realitat. I la realitat és que quan tu puteges a la gent fotent impostos, sobretot si a canvi no reps res, doncs el que fa la gent és marxar.
Us en recordeu que la gent anava a Mònaco, jo ho he fet, al casino, te sentaves davant de la plaça del casino, que hi havia uns bancs, i anaves veient la desfilada de gent que entrava al casino. Ara ja no és tan així, però fa un temps enrere sí. A veure, anem per una de les propostes estrella. A veure, la primera és crear un impost que permeti donar a tot el món 120.000 euros als 25 anys. A més, ho sentirem amb la seva veu, eh? Diu que la meitat de la població no hereta res i que això genera una situació malsana. Ho explicava en una entrevista a La Sexta.
Actualment estem en una situació en què la meitat de la població no hereta res, o menys de 10.000 euros. Jo crec que és una situació malsana, perquè hi pot haver moltes persones, entre el 50 i el 70% més pobres, que tinguin molts projectes per crear una empresa o participar de la vida econòmica, que no poden fer-ho, perquè no tenen patrimoni. Així que 120.000 euros no és res excessiu. El patrimoni mitjà a França són 200.000 euros, així que el 60% són 120.000 euros.
200.000 euros, donc 60%, ça ferait 120.000 euros.
A veure, Xavier, aquest és el seu tema. Vostè també és un especialista en les desigualtats. Això ajudaria a tenir més projectes i dinamitzar l'economia?
A veure, jo crec que s'ha de començar per preguntar-se quin és el problema. El problema són les desigualtats? Val, doncs si el problema són les desigualtats, el que hem de mirar és d'on venen les desigualtats. El Piketty, en el seu llibre primer, va fer una conjectura que és equivocada. La conjectura és: els rics tenen empreses, els rics tenen una taxa de retorn de les seves inversions que és molt superior a la taxa de creixement dels salaris, per tant, els rics acaben guanyant, diguem, creixent, la renda dels rics acaba creixent molt més que la dels pobres, sí, que són els treballadors. Aquests diners extres que tenen els rics, doncs els donen als seus fills, que a la seva vegada tenen les empreses dels papes, sí, que tenen un retorn més elevat, i així les diferències van pujant. Els estudis empírics que s'han fet després han demostrat que diguem, la riquesa dels rics puja més, bàsicament pel preu de les cases. És a dir, el capital dels rics, que més valor té dels rics, és les cases.
Ah, sí?
I per tant, no és que la idea no és que un pare ric que té una empresa, això passava al segle XIX, un pare ric té una empresa que li donen al seu fill, el seu, sí, fill li donen al seu net...
La figura de l'hereu, que ja ha sigut tota la vida.
Exacte. Exacte. Avui dia les desigualtats no van així. Les desigualtats bàsicament es transmeten a través de l'educació. La gent que guanya molts diners no guanya molts diners perquè ha heretat una empresa. Fixeu-vos que són els tios més rics del món. I dic tios i no ties perquè són
homes. Perquè és així, sí, sí. Fixeu-vos,
són gent que ha fet la seva pròpia empresa. Estem parlant del Bill Gates, de l'Amancio Ortega, del Sergey Brin, del Larry Page, de tota aquesta gent que s'han inventat coses d'internets i fet coses, i no han heredat l'empresa. No estem parlant del Rockefeller, que era el que passava al segle XIX, vale? Els Carnegies i tota aquesta gent que heredava l'empresa. Són gent que té una educació molt millor, normalment molt millor que l'educació que tenen la gent pobra, i per tant els pares transmeten, diguem, permeten, donen la possibilitat de que els fills es facin molt rics a base de donar-los una bona educació. Els nens rics tenen millor educació que els nens pobres, i per tant acaben tenint salaris, no herències, salaris molt més elevats que no pas els pobres, i els seus fills, per tant, acaben anant a les millors escoles i, per tant, acaben tenint salaris més elevats. És a dir, que la transmissió de les desigualtats es fa a través de la desigualtat educativa. Vale? Si aquest és el problema, el que hem d'arreglar són les desigualtats educatives.
Freno aquí perquè aquest tema és molt interessant, Xavier. És a dir, la diferència entre Rockefeller i Amancio Ortega, segons el que ens has explicat, és que Rockefeller és una tradició familiar d'herència de diverses propietats, i Amancio Ortega el que té és la sort de tenir calés o la seva família i haver tingut una educació superior a altres persones.
Aquest no va tenir una educació superior.
No. Jo el que dic és que avui dia els hereus dels rics tindran una riquesa superior perquè els seus pares els hi hauran donat una educació superior.
Val.
Una educació superior a la dels pobres.
Per tant, estaríem parlant dels fills de Amancio Ortega o les filles de Amancio Ortega.
Els fills de Amancio Ortega o els fills del Sergey Brin o els fills del Bill Gates, aquesta gent, aquest tipus de... diguem, és a dir, les rendes de la gent venen dels salaris. Els que cobren salaris extraordinaris, que són presidents de companyies, que són directors generals, etcètera, etcètera, són diferències salarials. El que està pujant són les diferències salarials. I les diferències salarials no s'expliquen perquè tu has heretat una empresa. Si tu has heretat una empresa, el teu salari no és més alt. Les diferències venen dels salaris, els salaris venen de diferències educatives. Per tant, jo crec que el gran problema que hi ha és un problema, i això passa a tot el món, també passa a Sud-amèrica. els nens sud-americans que tenen, que treballen per grans multinacionals i són directors generals, no han heredat la companyia del papà. El que han heredat és una educació que s'ha permès anar-se'n a estudiar a Harvard, i això els ha donat una capacitat de guanyar salaris extravagants que la resta de gent de Colòmbia o de Xile o de Venezuela no tenen.
Per tant, el nou ric, el que ha tingut, segons el que ens estàs explicant, és una molt bona educació o una educació cara?
A veure, el que estic dient és que els nous rics, segurament, els nous rics tindran, els fills dels nous rics tindran accés a una educació que permetrà que la riquesa que ha acumulat el seu pare, que pot ser per sort o pel que sigui, la riquesa que acumula originalment, es transmet als fills a través de l'educació.
És que moltes vegades bona educació no és sinònim d'educació cara.
Bueno, no ho sé, però diguem, si l'educació pública de Perú, diguem, on els nens de famílies pobres, diguem, no acaben amb 14 anys i no saben llegir, i l'educació privada de Perú permet que els nens rics peruans acabin com estudiants meus a Colòmbia, això fa, i no sé com vols dir-ho, però jo crec que això el que genera és una perpetuació de les desigualtats a través de l'educació. El nen que se li permet tenir uns canals educatius que el porten a les millors escoles, no sé si són més cares o no són més cares, aquests canals no els tenen els nens de les escoles rurals de Perú, i tampoc a les escoles rurals dels barris baixos dels Estats Units. No sé si és més car o no és més car, però hi ha escoles bones, dolentes, els rics van a les bones, i per tant, i tot això el que estic dient és que si el problema que ens preocupa és la desigualtat, el que hem de mirar és quin és el mecanisme que fa que aquestes desigualtats es perpetuïn, i aleshores s'ha d'arreglar. I això per què ho dic? Perquè estem analitzant la proposta de regalar 120.000 euros a nens de 25 anys. Clar, si les desigualtats venen d'això, quan els nens fan 25 anys ja és massa tard, ja ha acabat l'educació. M'entens què vull dir?
Sí, sí.
Per tant, m'has preguntat, tu creus que això reduirà les desigualtats?
Sí.
La resposta és no. La resposta és no. Si tu regales 120.000 euros, la gent, els fills de la gent pobra que haurà anat a males escoles acabarà tenint menys oportunitat, encara que els regalis 125.000 euros, que els fills de les famílies riques, perquè la diferència no és amb les empreses que crearan els uns i els altres. Si tu li dones 120.000 euros a una persona que no és capaç de crear una empresa, aquests diners es dilapidaran. El que has d'intentar fer és que aquesta persona tingui una educació adequada perquè pugui tenir un salari que li pagui 125.000 euros anuals. Això és el que hem de buscar. I, per tant, regalar 120.000 euros, queda molt bé, però a mi em sembla que això no arreglarà res. Per què? Perquè jo crec que el mecanisme de transmissió de les desigualtats a través de l'herència de les haciendes que passava fa dos segles o de les empreses que passava fa un segle, avui dia no passa així. Avui dia les desigualtats es transmeten a través de l'educació. Hi ha nens arreu del món que no tenen cap possibilitat d'arribar a la meva universitat, a Colòmbia, o a Harvard. No hi ha cap possibilitat. Perquè la seva escola primària i la seva secundària i tot això ja no els porta, ja no els hi dona suficient educació. Per més beques que tinguis, quan vinguin al comitè d'admissions de Colòmbia, li diran no, vostè no té els coneixements suficients per entrar. I, per tant, els hi poses una barrera, però li poses una barrera perquè l'educació ha sigut dolenta de principi. I, per tant, el que hem de fer, si volem reduir les desigualtats, és millorar l'educació de les escoles públiques i fer-la igual de bona que les escoles privades. Si tots els nens de tot el món acaben tenint oportunitats educatives, ja et dic jo que a les millors universitats arribaran els millors nens, no els rics, i arribaran a les empreses els millors nens, no els més rics, i arribaran dalt de tot a les escales salarials els millors nens i no pas els rics. Mentre tinguem una educació dual a on I això no estic dient que l'escola pública catalana sigui dolenta, perquè estem parlant d'una solució d'un problema mundial, segons Piketty. Mentre això no ho fem, mentre hi hagi escoles dolentes pels pobres i escoles bones pels rics, les diferències es perpetuaran.
Ara, Xavier, el que has provocat és que estem tots aquí remenant nous rics, a veure d'on han estudiat, d'on venen, quines famílies tenen. Ara estem aquí mirant-nos tot això, després continuarem mica en mica. I l'última...
Sí. Però mira, tu mireu la llista, sí. dels més rics del món, la llista Forbes, i mireu si els pares dels nens més dels nens aquests eren rics. I veureu que cap d'ells, rics vol dir que estaven a la llista Forbes, òbviament tots els pares o la major part de pares d'aquesta gent doncs tenien títols universitaris, els dos nens de Google van fer un doctorat a Stanford, el Bill Gates va estudiar a Harvard, els pares d'aquesta gent eren metges, eren matemàtics i tal, i per tant van tenir accés a una molt bona educació. En un món on es premien les idees, la gent que té una base intel·lectual forta que els permet tenir i implementar aquestes idees, té un avantatge. Però la pregunta no, però encara que trobeu qui són, fixa't que el meu argument no era aquest. El meu argument és que els fills d'aquesta gent, els fills d'aquesta gent tindran un avantatge que no serà que heredaran Microsoft, que no serà que heredaran Google. Els fills d'aquesta gent aniran a les millors escoles i, per tant, tindran salaris extravagants independentment de si els pares tenen, els hi donen Google com a herència o no. És a dir, no seran el típic nen estúpid Rockefeller que sense estudis ja aconsegueix heredar l'empresa, que és el que passava abans.
Molt bé, Xavier. Escolta'm.
Tot i que sí que ens ha arribat el missatge de la Glòria que comentava de l'Steve Jobs, que és una de les persones que diu que va deixar els estudis un semestre més tard d'ingressar a la universitat. Suposo que, bueno, deu passar, no?, que en alguns casos... Alguns...
No, no, en tots, el Bill Gates també i el Mark Zuckerberg també van deixar els estudis. Però que això no vol dir que aquesta gent tenia suficients... una base suficientment forta com per poder tenir les idees que els hi van portar a tenir aquestes empreses. Llavors, les presses per ser el primer els van obligar a deixar els estudis. Però aquests tios tenien una educació suficient com per ser estudiants de Harvard, eh?
La base, no?
Aquests tios eren estudiants de Harvard. El Bill Gates va deixar la carrera i el Mark Zuckerberg també, a mitja carrera, corrents per muntar la seva empresa perquè pensaven que si no ho feien ells els hi copiaria algú la idea. Però escolta'm, aquests tios havien tingut unes... I el Bill Gates, concretament, els seus pares tenien una relació amb la universitat i abans d'entrar a la universitat es va tirar més de 10.000 hores programant a les 3 de la matinada, fent programes, quan encara no, tot això de la programació informàtica encara no estava de moda, el qual li va permetre ser capaç de crear el programa base de tots els altres programes, que era el sistema operatiu, que es deia DOS, i que després va esdevenir Windows, però això és perquè tenia un nivell educatiu brutal. Això, el nen típic de Venezuela o de Zimbàbue, i jo m'atreviria a dir d'Espanya, no hagués sigut mai capaç de fer això.
Xavier, ens hem encallat, crec que d'una manera molt interessant en aquest tema de l'educació, però m'agradaria comentar breument l'última proposta, que també escoltarem en veu de Piketty, aquest impost del 90% a les rendes més altes.
Je vous rassure, hein,
el tranquil·litzo. Això seria per les persones que tinguin més de 1.000 milions d'euros. Així que si tu tens 1.000 milions i pagues el 90%, encara et queden 100 milions d'euros. Així que encara et pots proposar algun projecte a la vida.
Ce qui permet quand même d'avoir encore quelques projets dans la vie.
Com la veu aquesta?
Però ja ho he explicat, ja ho hem vist, quan ell no va posar, no del 90, quan va posar un impost marginal del 75% a França, se li van escapar a tots els rics, amb la mateixa retòrica, que no es preocupi la classe mitja.
Clar, si seria que si es podia aplicar a tot arreu, perquè clar, ell parla de tot el món.
Clar, perquè si no la gent s'escapa, però és que ja et dic jo que tot el món no passarà, perquè el país, hi haurà algun país, algun paradís fiscal que decidirà que ells no ho fan, que si el Piketty està boig i vol posar impostos al 90%, que s'apanyi ell.
I que tots cap allà.
Però a mi no m'obliguis. O sigui, no podem els europeus tenir aquesta arrogància intel·lectual de dir, escolta'm, aquí tothom a fer el que jo vull, perquè com que jo vull tenir un govern fort i que increixi molts calés perquè vull fer aquestes coses, llavors tot el món m'ha de seguir. Això és bàsicament l'arrogància intel·lectual dels europeus, no? Els europeus volem gastar molts calés, necessitem calés, però si pugem els impostos, ells se'n va. Doncs bé, perquè això no ens passi, doncs escolta'm, que tot el món pugui pujar els impostos. Ja dic jo que hi haurà molts països fora d'Europa i a dins d'Europa que diran que no. I per tant, està molt bé com a eina retòrica per vendre llibres, però això no passarà, perquè no convenceràs a tots els països del món a que ho facin. I per tant, diguem, el resultat serà el que ja hem vist, ho hem vist a Suècia, ja ho he explicat abans, ho hem vist a Suècia, sí. Ho hem vist a França, sí. I per tant està molt bé, pugeu els impostos a França al 90%, aviam què passa. Ja feu la tercera vegada, tornarà a passar, per tercera vegada tornarà a passar el mateix. Cada vegada que fas una cosa, el resultat és el mateix. Sí. Jo no entenc encara perquè ens hi escarrassem, ja sabem el resultat.
Avui hem estirat el fil de Thomas Piketty, autor d'aquest Capital i Ideologia, que ha estat aquests dies a casa nostra, i ens ha servit per anar a parar a altres llocs on també aprofitem per aprendre i per comentar la jugada amb el Xavier Sala i Martín. Xavier, moltíssimes gràcies i fins la propera.
Igualment.
Gràcies, bona tarda, adéu.
Versió RAC 1 amb Marc Serra.